m'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Ricard Torquemada, el Barça ha guanyat 0-1 al Bernabéu, una vegada més, es col·loca amb 60 punts, ara mateix 10 per sobre de l'Atlètic de Madrid, que demà juga al camp de la Real Societat, i 12 per sobre del Real Madrid. Què t'agrada, més enllà dels números d'aquesta classificació?
Doncs m'ha agradat l'exhibició d'autoritat defensiva de Piqué i Langlais. Dic Piqué i Langlais perquè vull posar primer Piqué i després Langlais. Piqué com a un gegant, com a una columna vertebral defensiva, com un futbolista que ha aparegut a la primera part sempre a l'esquena de Sergi Roberto per les ajudes contra Vinícius, perquè sempre ha estat el lloc adequat en el moment de les entrades laterals del Madrid, un equip que utilitza molt el poder en el joc aeri, perquè ha governat el seu espai en la pilota aturada, perquè ha aparegut per bloquejar xuts a l'última fase de l'atac del Madrid, perquè ha interferit passades interiors, perquè ha dominat l'escena, perquè ha guanyat l'àrea. És a dir, Ter Stegen és un àngel de la guarda que l'altre dia va salvar el Barça, però si Ter Stegen a més està protegit per un gegant com Piqué, i ara hi vaig amb una escorta com Langlais, un jugador que també és especialment vàlid i útil per defensar centrades laterals, per entendre quan ha d'anar una ajuda i quan no hi ha d'anar, per tenir el cap fred quan recupera la pilota, per donar una sortida neta a la pilota, per no precipitar-se mai després d'una recuperació, per aparèixer també en zones d'emergència, ha bloquejat dos xuts amb la panxa. És veritat que el Madrid ha atacat molt, que el Barça potser a la segona part s'ha tornat a enfonsar massa, però clar, el Piqué i Langlais, que és un mur, i Ter Stegen per darrere, el Barça viu tranquil, no ha rebut cap gol en dos partits i han tingut molta feina. És a dir, el Barça no ha pogut controlar el partit a través de la pilota, sinó l'ha controlat a través de la seguretat defensiva, que ha lesionat molt la confiança del Madrid. No destaquem normalment els centrals del Barça, però avui han fet un partit majúscul.
La parella de centrals avui en el M'ha agradat del Ricard, alguna cosa et fa dubtar?
Sí, les dificultats per domar el partit amb la pilota. Perquè és una qüestió de naturalesa de la nostra mirada. Ens imaginem que el Barça és molt més apte per tenir el control del partit a través de la possessió que no pas a través de la defensa posicional. Però això està canviant. Però no només perquè el Barça no domi el partit a través de la passada multiplicadora, sinó perquè és que se sent molt segur en la defensa posicional, perquè tothom treballa, les dues línies de quatre, excepte Messi i Suárez, que són els despenjats, perquè, com diem, l'equip està un gran rendiment en els duels directes, però és veritat que el Barça la lleugeriria una mica i, sobretot, li evitaria desgast defensiu si fos capaç de relacionar-se més amb la pilota. La segona part, quan ho ha fet, perquè l'equip ho ha volgut fer, és veritat que el Madrid pressionava dalt i el Barça té dificultat per trobar recursos i solucions en la sortida, és veritat que veu molts espais oberts perquè el Madrid arriscava molt amb l'home a home al darrere, però també és veritat que quan el Barça s'ha plantat a camp rival ha tingut la pilota, ha tingut el control del temps i ha generat oportunitats amb relativa facilitat. Dic que tinc dubtes perquè estem molt acostumats a monòlegs, és a dir, que el joc de posició i el futbol a través de la passada han estat signes d'identitat del Barça, i ara també ho són, però no tenen el nivell com per assegurar els partits a través de la possessió, i això a vegades, com ha passat a la segona part, encara et grinyola.
Hi ha alguna cosa que no puguis entendre?
No entenc com el Madrid pot haver caigut tant. Jo crec que forma part també de que el madridisme ha confós les Champions amb la salut esportiva del club, amb l'estat esportiu del projecte. Les Champions han anat, diríem que dissimulant i disfressant moltes limitacions, que no vol dir no guanyar altres títols, sinó no competir-los. O sigui, una plantilla com la del Madrid no es pot acceptar, no es pot permetre estar fora de la Lliga de la Copa el mes de març, el 2 de març, però és que no pot fer-ho després d'un any on ja ho va fer, i després abans del doblet, diríem, també li va passar. O sigui, les Champions han anat tapant la situació. Quan Cristiano ha marxat, el Madrid no ha tingut l'estratègia adequada i s'ha oblidat dels gols que feia Cristiano. El Madrid té un problema de rematada, però té un problema de joc. Quan hem parlat que el Madrid va jugar bé l'altre dia, va jugar bé. Que quan no tens gaires expectatives, doncs a vegades sembla que has jugat millor. I avui el Madrid, contra un Barça que ha estat notable, però que probablement no ha fet un partit de matrícula d'honor, molt millor que el de la Copa, però no un partit... O sigui, no hem vist el potencial i la versió més òptima del Barça. El Madrid ha quedat molt lluny per competir amb l'equip blaugrana. I des de les versions individuals, la versió col·lectiva, atenció a l'estat del madridisme, perquè són crits, però a la porta 55, aquesta que s'ha fet famosa aquí al Bernabéu, hi havia bastants crits de Florentino dimissió ara, que segurament són fora del camp i estan controlats, però la gent comença a comptar. El Girona va venir al Bernabéu i va guanyar. El Barça ha vingut dues vegades aquesta setmana al Bernabéu i ha guanyat. I dimecres, crec que sí, l'Ajax ve al Bernabéu.
Dimarts, i
necessita guanyar. Aviam si tres derrotes consecutives al Bernabéu per Florentino són molt dures, però el Madrid no ha cuidat el projecte, ha viscut de les Champions.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta nova victòria del Barça al Bernabéu. Un Bernabéu ja a 8 pel que fa a les graderies, amb tres jugadors del Barça, Alanyà, Malcom i Umtiti, que estan fent un escalfament, un entrenament, ja que no han jugat ni un minut avui, i sota les ordres del preparador físic fan uns exercicis. Situem posicions a sala de premsa. Sònia, han sortit els entrenadors?
No, encara no, i com deia el Ricard, com ja va passar el dia de la Copa dimecres, crits de Florentino dimission al carrer.
Per part de la Marta Carreras, alguna novetat a la zona mixta?
Encara ningú ha sortit.
Molt bé, doncs el que farem serà prendre aquestes posicions, quedar pendents de les opinions i dels protagonistes i iniciar aquest tercer temps que promet ser una vegada més apassionant.
Jo sóc del RAC i quan el meu fill té febre també els truco perquè tinc metge i pediatre de guàrdia a les 24 hores. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport també els truco perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
I a casa nostra avui rebem el mite del tennis, de l'esport català, gran culer, i amb qui ens fa molta il·lusió comentar la jugada, perquè, clar, el partit ha anat com ha anat. Àlex Corretja, bona nit.
Què tal? Bona nit, Bernat, com estem?
Bé, tu has passat bé, has patit, això de guanyar el Bernabéu ja t'avorreix? Quines són les teves sensacions a aquesta hora?
Bé, això ja saps que no avorreix mai, sempre guanyar el gran rival és el més maco que et pot passar com a esportista. Aviam, jo diria que el partit d'avui es guanya bàsicament dimecres. Com a experiència puc dir que quan tu jugues contra algú que 3-4 dies abans t'ha guanyat en un partit important, és molt difícil tornar a jugar contra ell, i en aquest sentit jo crec que el Barça ha jugat molt millor avui que no dimecres, però dimecres van guanyar 0-3 i en canvi avui 0-1, patint un pèl massa al final, jo crec que podrien haver definit abans, però se'ls notava també que físicament tots estaven tocats i era per mi un joc quasi més emocional que no mental, no? Estàvem jugant emocionalment molt tots.
M'agrada aquest petit resum que has fet, perquè jo crec que retrata perfectament que hem viscut dimecres i que hem viscut avui, perquè dimecres hi va haver bastant debat sobre si el joc del Barça, especialment a la primera part, era el que s'esperava. Avui segurament el Barça ha sortit d'una altra manera i en canvi li ha costat més guanyar el partit, perquè ha patit fins a última hora, fins i tot amb un Messi a la segona meitat que ha estat com reservant-se, no se'l veia gaire fi. Què t'ha sorprès més? La manera com ha sortit el Barça avui, sent aquest segon partit, o la manera de com el Madrid està ja jugant contra el Barça, que sembla, no ho sé, com ha complexat?
Bé, jo penso que psicològicament pel Madrid el dimecres van jugar força bé, especialment la primera part, i no van ser capaços de marcar, i això els hi ha fet molt de mal. Avui el partit el comences amb molts dubtes, perquè penses, si dimecres vam jugar bastant bé, probablement fins i tot podríem dir que potser millor que el Barça, i ens van guanyar 0-3, avui per mi jo els he vist una mica doncs, amb els típics dubtes que tens com a esportista quan algun jugador o algun equip t'ha guanyat fa pocs dies, a més saben del potencial del Barça, saben que a més a la Lliga gairebé, sí, el Ramos ara deia que encara podien lluitar però la veia molt llunyana, i que t'hagin deixat fora dimecres d'una competició amb 0-3 és el que m'ha semblat una mica que com a partit doncs estaven força tocats, i jo crec que Messi probablement necessitarà alguns dies de descans perquè pels gestos que feia jo crec que muscularment estava un pèl tocat.
Bé, ara Àlex hi ha una setmana de descans perquè no hi ha Champions pel Barça i fins dissabte que ve
és excel·lent
contra el Rayo, i aquests dies aniran bé per recuperar esforços, però com dius fa la sensació que el Barça s'ha reconciliat avui amb la seva expressió més natural aquí al Bernabéu, però en canvi va guanyar d'una manera i ha guanyat d'una altra.
Bueno, això és el que crec que és més important d'aquest equip. Jo t'escoltava ara el resum i sí que és cert que potser trobàvem a faltar que aquesta segona part en una altra ocasió o en una altra època ho haguéssim tocat més i al final ho haguéssim rematat, però també hem de pensar que està jugant contra el Madrid a casa seva, l'has guanyat dimecres, avui tens l'opció de tornar-lo a guanyar, però al mateix temps també saps que està jugant contra un equip que ha sigut el millor d'Europa o el campió d'Europa els últims anys, que saps que els últims minuts són molt perillosos, que fan jugades i que poden crear ocasions de gol, i això també et genera dubtes. És a dir, si no haguessin guanyat aquest dimecres al Madrid, potser el Barça també estaria més fresc. Però arribar avui, guanyar dimecres i avui tornar a ficar 0-4, aviam, és el Madrid, eh? I jo considero que el més important era guanyar, i ho han tornat a aconseguir. Llavors, demanem més, honestament.
Jo crec, Àlex, també que això ho hem de posar en valor, perquè estàvem dient la dificultat de durant molts anys de guanyar el Bernabéu i que pel Barça era comú, però és que ha guanyat dues vegades en una setmana.
Clar, quants equips han aconseguit això a la història? Guanyar dos cops consecutius... No, clar, llavors al final estem dient també el Barça físicament al final han jugat gairebé els mateixos que l'altre dia i això també es nota, el Madrid ha intentat fer canvis però no els han sortit bé i no sé, jo crec que han d'estar molt satisfets i els hi ve impressionant aquesta setmana de descans, fins i tot et diria que si a mi em demanes ara i el Messi no està molt bé la setmana que ve, que no jugui, vull dir, sense menysprear a cap equip, però al final has de pensar que estem a totes les competicions i amb grans condicions per poder guanyar. Clar, i tens un partit molt difícil, fixa't, contra el Lió, 20 i pico d'ocasions, 0 gols. L'altre dia contra el Madrid un parell i fas 2 i un penal i 3, no? Al final l'esport, sobretot el futbol, en el tennis normalment qui juga millor acostuma a guanyar. Jo l'altre dia jo no vaig veure que el Barça fos tan superior com per guanyar 0-3, però van tenir molt d'encert, i en canvi avui sí que els he vist, podríem dir que de joc, bastant superiors al Madrid, però no han sigut capaços de guanyar més fàcil, probablement perquè estem parlant del Bernabéu.
I el Madrid què et sembla? El veus, per exemple, que pot perillar l'eliminatòria amb l'Ajax, tot i que té l'1-2 de l'anada?
Ho dubto molt. Sí que és cert que tenen que mentalment recuperar d'aquests dos dies, però al final són especialistes i aviam, han guanyat 3 cops consecutius, la Champions... Al final, la meva opinió del Madrid és que és un equip que és guanyador, però que potser li ha faltat una mica de consistència últimament, però de nivell de joc ells són molt bons, són capaços de guanyar i de jugar bons partits. Potser el que els hi falta és la regularitat, que el Barça sí que està mantenint els últims anys, però a lo millor tenen doncs, una mica més d'apagada amb un torneig com és la Champions, els hi fa molta il·lusió, i sembla com que es concentren més en aquesta competició. Em sobtaria molt que el Madrid no passés a quarts, i tornarà a ser molt perillós, perquè ja no tindran partits entre setmana, ja la Lliga gairebé la jugaran a mig gas, o sigui que no descarteu el Madrid per la Champions un altre cop, serà un rival molt perillós.
Àlex, una última valoració...
Perdona, sempre i quan no li toqui el Barça.
Sí,
patiríem igual, patiríem igual.
Jo et volia demanar per acabar una valoració individual d'un jugador que ara es mou entre el tennis i el futbol, però que diríem que no perd la concentració esportiva, perquè s'ha parlat molt de Piqué com a promotor de la nova Copa Davis, però no es distreu, eh? O sigui, el rendiment futbolístic jo crec que està en dels millors moments de la seva carrera.
Bueno, sorprèn molt com és capaç d'aïllar-se de tot, no només de lo de la Copa Davis, de les seves declaracions, de com li xiulen quan juga al Bernabéu, com li xiulaven quan jugava amb la selecció. Bé, jo crec que és de les persones esportives que més es mulla, que diu el que creu oportú i que és capaç d'avorrar cada vegada. És a dir, ell diu algú dimecres, surt avui al Bernabéu, que sap que tothom se li tirarà a sobre, i fa un partidàs un altre cop. Després agafa un avió i se'n va a promocionar la Copa Davis perquè resulta que és propietari d'una empresa, però l'endemà torna, entrena i està preparat pel següent partit. Home, probablement estàs parlant d'algú que deu ser molt, molt especial.
Un privilegiat. Àlex, un luxe sentir-te parlar de tennis, però també de futbol. Estem molt contents que hagis compartit amb nosaltres aquesta estona després d'una altra victòria del Barça al Bernabéu. Això és casa teva.
Ha sigut un plaer per mi. I que consti que ja havíem parlat de dir, per parlar després del partit, guanyéssim o perdéssim.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
Bueno, una abraçada i felicitats per la retransmissió.
Una abraçada, Àlex.
Adéu, adéu.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Sergi Roberto, entrevistat a Barça TV.
Recordo l'últim dia que estàvem aquí fa 3 dies que dèiem tant de bo es poder repetir el partit i bé, així ha estat. Crec que bueno, marxem molt contents, hem fet un bon partit, ens hem portat la victòria i bueno, dos victòries en una setmana aquí al Bernabéu, doncs és d'estar orgullós i content.
Com es porta que sigui rutina guanyar ja els clàssics aquí?
Bé, bueno, per nosaltres millor impossible, estem molt contents, però bé, sabem que és un camp molt, molt complicat, sí que és veritat que en les últimes vegades doncs, se'ns està donant bé, tant de bo doncs, que es repeteixi totes les vegades següents, però bé, com ja dic, estem molt contents de guanyar avui a Lliga també, ampliar la distància de punts respecte al Real Madrid i bé, esperar demà també l'Atlètic de Madrid a veure què fa, però bé, marxem molt contents cap a Barcelona.
I el que és el futbol, el passat dimecres dèieu, potser no hem tingut tant control del joc, hem estat molt més efectius, potser el partit avui fins i tot ha estat més complet i tot i així heu hagut de patir molt més.
Sí, és el que té el futbol. A vegades diem no hem jugat gaire bé però hem sigut efectius. Avui crec que doncs, hem tingut més control que l'altre dia. També això buscàvem doncs, des d'un començament, buscar també control al camp rival, buscar més ocasions a porteria i bé, crec que així ha estat. Hem tingut bé el control de la pilota. Està clar que hi ha hagut moments doncs, que el Real Madrid ha atacat, però és normal i al final doncs, ens aportem aquests 3 punts.
S'havia parlat molt de Vinícius, de com va fer mal l'altre dia l'equip, sobretot amb les seves accions per la banda, tot i que no les va finalitzar. Avui has jugat tu tapant a Vinícius i te n'has sortit molt i molt bé, Sergi.
Sí, sabíem doncs, que és el jugador més desequilibrant que tenen ells. L'altre dia doncs, en atac doncs, sí que és l'únic que buscava doncs, l'1 contra 1 i bé, crec que avui també ho ha estat intentant, però bé, entre tots doncs, hem fet una bona feina. Crec que tothom ha estat molt bé, tant defensivament com ofensivament i bé, estem molt, molt contents. Ara descansar uns dies, però bé, contents d'aquesta victòria.
Ja l'última, molt ràpid. I una altra assistència al Bernabéu, Sergi, la que li has fet a l'Ivan.
Sí, una més, però bé, l'important és la victòria de l'equip, tant de bo doncs, pugui seguir donant assistències aquí al Bernabéu i en altres camps, però bé, sí que està clar doncs, que aquest és un camp molt especial, però bé, content sobretot per la victòria.
Doncs és Sergi Roberto, que no anava encara ni havia passat per la dutxa molt somrient, ell i tots els jugadors, perquè deixeu-me dir que els he vist molt més contents i eufòrics avui que dimecres quan van classificar-se per la final de Copa, damunt la gespa, les imatges, quan ha acabat el partit, eren d'anar a dirigir-se on hi havia l'afició del Barça i s'han posat pràcticament tots en fila aplaudint a tots els aficionats blaugrana que han estat avui al Bernabéu i que han vist aquest 0-1.
Saps allò del...
marit que mai no té res, fins que ho té.
No em trobo bé. És el nostre ofici, assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Vicepresident Borda.
Anem incorporant elements d'aquest tercer temps amb el Jordi Borda, el nostre vicepresident. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Bernat.
S'haurà d'anar preparant ja primes de...
S'han de fer números, perquè la Lliga ja...
Lliga, no?
Ja hi pots comptar, no? I la Copa no és bastant innocua, efectes de primes, si no ha canviat això en els últims mesos. I tant de bo hi hagi la Champions.
La Lliga hem de dir que avui la sensació és de cop important, però cop al Madrid. Jo no vull oblidar-me de l'Atlètic de Madrid, que és un equip molt paparra, que demà és capaç de guanyar Noeta perfectament i mantenir-se allà amb els que són 7 punts, no?
Sí, tot el que vulguis, però aquí a la planta noble es respira aquest ambient d'eufòria i quan heu dit això dels crits de Florentino Dimission, aquí també veure patir l'etern rival amb tot el que s'ha patit aquí també és un petit plaer i no hem d'oblidar que hem fet història, aquests 2 partits consecutius al Bernabéu de victòria, no sé si s'ha reproduït mai en la història del Barça o en la història del futbol, qualsevol altre rival que hagi anat dos cops consecutius al Bernabéu i guanyís.
Ja, en tres dies,
A més, capgirés el balanç històric, 96 victòries del Barça, 95 victòries del Madrid i 51 empats, això des del 1932 que no es veia.
Ara em deixaré parlar del Bar o no?
Sí, sí, ara parlarem, però si és que si el mes d'agost ens diuen que el mes de febrer vindríem en 3 dies, dos cops al Bernabéu i guanyaríem 0-3 i 0-1, et dic que jo que fem festes, eh?
Que han sigut 9 gols al Madrid en tota la temporada?
10. 9 gols, sí.
10?
No? Amb el d'avui,
sí, 10.
10-2 és el marcador de gols en els clàssics.
I ara la pregunta que se m'acut i el bord d'enfadar de termòmetre és: el Madrid a la Champions el voldríem per quart si passem o no?
No, no volem per res.
Ah, no?
No, vaja, jo no, m'ho preguntes a mi, no.
Escolta'm.
Ostres,
jo els veig molt enfonsats, Borda.
Sí, però la Champions, aquesta gent té un idili estrany i amb la Champions els dones l'opció de capgirar-ho tot. I tu t'hauràs presentat amb un doblet com el de la temporada passada i una eliminació seria dantesca.
Però quin equip a Europa els pot eliminar?
Aquest és el drama.
El Barça.
No, jo crec que n'hi ha més, ara. Sí. Bé, ja en parlarem perquè el Barça ha de passar la ronda i el Madrid també. Per tant, encara és aviat.
Home, avui que tenim...
Era només... pel termòmetre de Borda, de veure la sensació de guanyar dues vegades al Bernabéu la mateixa setmana, si això canviava una mica la mentalitat de...
Pensaves que estaríem escrescut amb això, no?
De que vull tornar-hi, sí.
Ja t'ho diria demà. Jo, de moment, no.
Bé, home, l'autointel·lectual del massa aviat no crec que
no ho veig.
Clar, no, era el termòmetre definitiu. O sigui, si el Borda el trèiem d'allà, és que això s'havia superat històricament. Ja ho havíem deixat enrere.
A la Champions em segueixen fent molta por. Això que ha dit l'Àlex Corretja a mi és un mal de cap que em ve sovint.
No, jo el que volia dir és que avui que tenim l'Oriol Domènech, segur que ens pot explicar amb quin esperit arriba l'Ajax a aquest partit de tornada dels vuitens de final de la Champions, que serà dimarts aquí al Bernabéu a les 9 del vespre. Tenen un 1-2 en contra, que és un resultat molt dolent perquè el 0-1 no et serveix. És a dir, ha de guanyar de més d'un gol o un 2-3, per exemple, no? Però és clar...
Però és un resultat que tu ja saps el que has de fer.
Sí,
que és exacte. El camp a guanyar. És a dir, tu tens un 1-1 o un 0-0 i mai saps què has de fer o què no has de fer.
Surt Valverde, després en parlem, Oriol.
Antes de cada pregunta, una pregunta por turno, por favor. Gracias.
Estamos... Corbata afluixada. Com si sortís d'un casament... de la festa.
Hola, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. Li traieu ara mateix 12 punts al Madrid. Hem vist la vehemència amb com l'equip ha celebrat la victòria. Fins a quin punt avui veieu la Lliga més a prop i doneu ja per mort al Madrid?
Pues hasta ningún punto. Porque todavía queda un mundo por delante. No solo porque, bueno, ya sabemos que el Real Madrid es capaz de ganar un montón de partidos seguidos y todavía quedan partidos por delante, sino que también está el Atlético de Madrid y respetamos a nuestros rivales de la misma manera que ellos nos respetan a nosotros y mientras no las matemáticas no digan lo contrario, aquí hay que seguir peleando y bueno, cuando quedan tantas jornadas es un absurdo empezar a pensar en eso porque si empiezas a pensar en eso es cuando empiezas a perder.
Bona nit, Ernesto. Ricard Torquemada, de la TDT de Catalunya Ràdio. L'equip a la primera part, respecte al que el diagnòstic que vas fer del partit d'anada, ha sortit molt diferent des del punt de vista del control, d'instal·lar-se a camp rival. Estàs satisfet de la millora d'allò que havies detectat al partit de Copa que t'hauria agradat corregir i del que has vist avui?
Sí, hemos estado mucho mejor. El otro día... Nos faltó un poco, queríamos tener el control, pero el balón no fluía demasiado, no, y era más un poco por cómo habíamos salido nosotros, yo creo, aún teniendo la misma actitud buena hacia el partido. Hoy yo creo que hemos dado un paso adelante, se veía además que cuando nosotros dominábamos el balón y hacíamos alguna posesión llevando el balón de un lado a otro, les hacíamos daño. Y bueno, aunque luego también, lógicamente, hemos pasado apuros porque ellos son un gran equipo y tienen grandes jugadores y ha habido momentos en los que hemos tenido que defender. Pero sí ha sido un partido en el que duro, porque ellos han tenido opciones. Yo creo que las nuestras han sido quizá un poco más claras. Y luego el marcador era muy justo, ¿no? Hemos podido hacer un segundo gol para ampliar la ventaja y estábamos expuestos que en alguna jugada ellos nos acertaran.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo Transistor de Onda Cero. En el tema disciplinario, ¿le ha convencido la actuación del árbitro? ¿Ha sido un partido duro? ¿Le han comentado a sus jugadores alguna jugada? ¿Ha visto algo en la primera parte en torno a Sergio Ramos con Leo Messi? Y luego también un poco si Leo Messi está bien, porque en algún momento del partido se llevó la mano al aductor.
No, Leo está bien. Creo que ha hecho un gran partido, un gran esfuerzo, igual que todos. Y no, del... Pues bueno, siempre se comentan cosas en el vestuario sobre determinadas jugadas, pero bueno, ni he visto ni nada por la televisión, ni tengo idea. La verdad es que ha sido un partido difícil, un partido duro, pues bueno, como son estos clásicos.
Hola, Ernesto, aquí detrás. Y es Flacker en directo para el Carrusel Deportivo La SER. Respecto al otro día has cambiado algunas cosas, ya en el descanso del día de la Copa también cambiaste algunas otras. ¿Tienes la sensación que estos dos clásicos a ti personalmente también te refuerzan en tu cargo de entrenador, más allá de que ya te renovaron, pero de cara a la gente te puede salir reforzado también Ernesto Valverde este doble clásico con victoria?
Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero tampoco es algo que me preocupe demasiado. Hombre, lo que me preocupa a mí desde luego es que mi equipo gane y que juegue bien, que es lo más importante. Del resto pues ya se me escapa, ¿eh? No hemos cambiado demasiado el 11 del otro día, solo hemos cambiado un jugador, pero vamos, lo que queríamos era salir a por el partido, hacer daño al rival, y luego si teníamos que ser solidarios defendiendo, pues hacerlo, y yo creo que lo hemos conseguido.
Hola Ernesto, Miguel Ángel Lara de Marca. Hablando de eso, hoy Vinicius ha brillado mucho menos que el otro día, ha estado más controlado. ¿Se ha hecho algo especial para defenderle?
¿Perdón?
A Vinicius. ¿Ha estado menos explosivo, menos más controlado? ¿Habéis hecho algo especial?
Bueno, le he visto un poco en la dinámica del otro día. Quizá no ha tenido ocasiones tan claras porque nosotros hemos estado mucho mejor, no solo defensivamente, sino ofensivamente también. O sea, desde el punto de vista global. Y claro, cuando nosotros hemos estado mejor, si tú estás bien, el contrario está peor. Y ahí está la pelea permanente, ¿no? El hecho de que tú seas dueño del juego para que el contrario sufra y no tenga sus opciones. Y yo creo que ahí ha estado un poco la raíz de la victoria nuestra.
Ernesto, buenas noches. Carlos Bianchi, de Correo del Ticino. ¿Consideras el Atlético de Madrid ahora tu único rival en la Liga?
No, en absoluto. Mi único rival no, el Madrid también está ahí y todavía quedan jornadas. Y nosotros tenemos que prever que el Madrid se recupere y nos vaya, bueno, y que intente recortarnos puntos de la misma manera que, pues está claro que el Atlético ahora mismo le lleva menos puntos y siempre miras al segundo clasificado, porque además el Atlético es un equipo muy muy seguro que consigue ganar muchos partidos. Bueno, ya lo veremos, pero de todas maneras queda mucha liga por delante.
Bona nit, Ernesto. Sergi Escudero, de la República Esportiva. Acabeu aquesta setmana de tres partits fent visites a rivals complicats a nivell estatal com el Sevilla i el Real Madrid, amb un balanç de 2 gols en contra i 8 a favor. I després, en canvi, a la Champions a vegades es parla d'aquesta falta d'efectivitat fora de casa. Què passa perquè en competicions nacionals vagi tan bé i, en canvi, a Europa falti aquesta efectivitat?
Bueno, es verdad que el día que jugamos contra el Lyon no acertamos de cara a la portería contraria, pero bueno, también, no sé, otros partidos hemos tenido, no sé, recuerdo que le hicimos 4 al Tottenham fuera de casa. ¿Qué quieres que te diga? En fin, pues un día las metes y otro día no las metes, pues es así, lo que se trata es de estar cerca de la portería, así que es lo que hay. Nos pasa a nosotros, le pasa al Madrid, le pasa a cualquiera. Pues bueno, pero lo importante es tener ocasiones. Si tienes ocasiones, al final, teniendo buenos jugadores, jugadores determinantes, pues lo normal es que las conviertan. Que algún día no las convierten, pues ¿qué le vas a hacer?
Hola, Ernesto. Fernando Herrero, de Fox Sports. ¿Sale el equipo aún más reforzado de estas 2 victorias aquí en Madrid por el hecho de no haber necesitado de la versión extraterrestre de Messi?
Messi es un extraterrestre de cualquier manera, de una manera o de otra, porque cada vez que coge el balón pasa algo extraordinario. Es así.
Hola Ernesto, buenas noches. Jaime Rodríguez del Mundo. Hablabas ayer en la rueda de prensa previa algo de golpe moral respecto a esta victoria. ¿Te sirve para la Champions también? No sé, para un hipotético cruce, imagínate, de con el Madrid en el futuro. ¿Y a este Madrid le ves capaz de defender el título de la Copa Europa?
Eh... Vamos a ver, desde luego las victorias siempre refuerzan desde el punto de vista moral a cualquier equipo que lo consiga, y más si lo consigues en el Bernabéu, y más si lo haces dos veces seguidas. Eso es así. Aunque te refuerce moralmente, eso te ayuda, pero tampoco es una garantía de lo que vaya a ocurrir después. Pero es verdad que nos da cierta, cierta seguridad. Y con respecto al Madrid, si es capaz de ganar la Champions o no, vamos, el año pasado le llevamos más distancia y fue campeón de Champions el Madrid. Entonces, el Madrid es campeón, es un candidato al título siempre, al de Liga, al de Champions, a cualquiera, pues por su historia.
Hola, Mr. Silo del diario inglés de Gan. Te quería preguntar por Ivan Rakitic, no por el gol en sí, sino también por el juego y por la sensación, igual me equivoco, pero la sensación que a mí me da que es un futbolista que parece ser que es el socio de todos, que es capaz de leer el juego y ofrecerle a los compañeros lo que necesitan en cada momento, aunque no sea necesariamente lo que le pide a él el cuerpo, pero él da la sensación de que él ofrece a todos soluciones en todo momento.
Mira, Ivan es un jugador que es... Es absolutamente constante, desde el primer minuto hasta el último, y desde el primer minuto del primer partido de Liga hasta el último de la temporada. Y tienes razón, es un jugador que se asocia bien, que luego tiene un gran despliegue, porque llega a zonas de finalización, hace goles, tiene disparo, tiene estrategia. Es un jugador muy completo. Además lo podemos combinamos sus posiciones, a veces de interior, a veces un poco más cerca del medio centro, en fin, hasta de central ha jugado este año. Estamos encantados con él.
Última pregunta.
Buenas noches, Ernesto. Diego Torres, del País. Quería preguntarte cómo han afectado a tu planteamiento y cómo han afectado al partido el único cambio que ha hecho Solari hoy, que ha sustituido a Lucas por Bale. Quería preguntarte si esto ha condicionado tu planteamiento y cómo se ha desarrollado el partido en virtud de esta modificación.
Bueno, Bale es un jugador que generalmente a nosotros nos hace daño, porque es un jugador que aparece en momentos puntuales y te puede desequilibrar en cualquier situación. Sobre todo si nuestro equipo hay momentos que defiende cerca del área, él ahí es un jugador resolutivo. El año pasado nos hizo el empate a dos en el Camp Nou, recuerdo, en un balón al borde del área. Y luego, porque luego encima ellos, si se producen muchos centros y previsiblemente se podrían producir centros en nuestro área, es un gran rematador de cabeza también. Bueno, es verdad que lo hemos tenido que contener bien. Yo creo que más que en los cambios del Madrid, yo creo que nuestra actitud ha sido muy buena hacia el partido, porque nosotros hemos intentado mantener el juego, y ahí yo creo que ahí ha estado un poco la clave. No lo sé, o sea, no puedo analizar el porqué de un cambio del rival o no, y la influencia, vamos, a nosotros no nos ha influido para nada.
Gracias, sí, buenas noches.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A Antonio Carvajal li han preguntat per la importància dels 3 punts que el Madrid ha perdut avui.
Casi definitivos. No vamos a tirar la toalla, está claro. Quedan muchos partidos, pero son muchos puntos. Nos jode porque al final hoy era una oportunidad para volver a engancharnos ahí, para meter presión, para estar cerca con muchos puntos por delante, y al final pues es complicado.
3 partidos seguidos en casa con derrota. Girona y los 2 del Barça. Ahora viene el Ajax, es la Champions, es la competición del club. Pero 3 derrotas seguidas en casa, no sé hasta a qué punto está fuera de todo tipo de plan que estuviese en la cabeza.
Hombre, está claro ¿no? que no cuentas con perder en tu estadio, y más 3 partidos consecutivos. Dar las gracias a la afición, porque la verdad que nos ha apoyado estos 3 partidos muchísimo. Nosotros, bueno, lo hemos dejado todo en el campo. Creo que el fútbol ha sido un poquito injusto con nosotros, ¿no? Creo que no hemos merecido perder, sobre todo estos 2 últimos partidos. Al final estos fútbol ellos las han metido, pero no hay tiempo para lamentarse. En 3 días tenemos una final para nosotros. Nos van a plantear un partido muy difícil, llevan bastantes días de descanso, ya vimos lo que son capaces de hacer.
Dani Carvajal ha estat clar, però no només amb les paraules. La cara era tot un poema i deixava claríssim que els ànims dels jugadors no estan gaire amunt.
Albert, Antonio Carvajal qui és?
És un amic meu.
Ah.
És un amic meu i per no, això li he dit Antonio d'entrada.
He pensat en un porter mexicà.
No.
Jo crec que és dels porters que més mundials ha jugat. Crec que es diu Carvajal. I he pensat que t'havia confós.
No, és un amic meu i...
Doncs des d'aquí saludem a l'Antonio Carvajal, amic de l'Albert Mora.
I tant.
Doncs el Madrid, que s'ha endut un cop. Oriol, estaves parlant de l'Ajax. I jo afegeixo, hem sentit Carvajal dient que l'Ajax ve molt descansada i el Madrid ha patit un desgast bestial aquesta setmana.
No, però és que a més a l'Ajax li han aplaçat el partit d'aquesta jornada.
Clar, mental i físic el desgast d'aquesta setmana.
Aquí el Madrid ha perdut els últims 3 partits que és el Bernabéu.
Sí,
dos contra el Barça, però un contra el Girona. Per què l'Ajax no pot pensar que pot guanyar?
No.
Això no passava des del 2004, Tres derrotes consecutives al Bernabéu.
I una dada important, molt important, no jugar a Sergio Ramos, que per mi en un Madrid tocat com aquest és l'ànima.
Potser expulsen el central que deixin els colzes.
Jo et dic una cosa.
Va ser el millor en diferència a Amsterdam, que va ser el que va aguantar l'equip a la primera part. Vull dir que és una baixa per mi molt important pel Madrid.
Tot depèn de la rematada de l'Ajax. Si l'Ajax té un bon dia rematant i eliminatòria. Si l'Ajax té un dia... diria que normal, perquè no té un futbolista, un finalitzador pur. Aleshores, com vam veure dimecres, el futbol es decideix a les àrees i jo estic segur que aquí el Madrid patirà i que l'Ajax tindrà la pilota i que l'Ajax jugarà amb aquell punt de traïment que té. Però clar, faltarà acabar, perquè oportunitats en tindrà segur, perquè aquest Madrid ja l'hem vist. Vull dir, és un equip desorganitzat i tocat.
Fa 15 dies, alguns jugadors de l'Ajax, aprofitant que són dues ciutats que són molt properes, Amsterdam i Gelsenkirchen, van anar a veure el Schalke City i aprofitant que tenien dia de festa, el dia següent es van quedar a veure l'entrenament del City i van estar parlant amb el Pep del partit precisament del Madrid-Ajax de tornada.
Ah, sí?
Sí, i Guardiola els va dir que l'1-2, que al final seria un bon resultat i que el que havien de fer era sortir sense por, desacomplexats i a guanyar. I els va animar a que guanyin aquest partit.
Potser els jugadors de l'Ajax saben que el Madrid ha marcat 37 gols en 20 partits al Bernabéu.
Endavant Solari.
Arriba Solari.
¿Solo se centra ya la temporada en la Champions o usted todavía piensa, como el Madrid, que la Liga sigue siendo importante para el Madrid?
O sea, siempre es importante. Las ligas se disputan hasta la última fecha. No importan las distancias, no importa... Se disputan siempre, todos los partidos.
Hola, Mister José Aguado, la razón. ¿Qué os ha faltado hoy para igualar al Barça?
Nos ha faltado concretar alguna de los muchos remates que hicimos. Lo hemos buscado de todas las maneras, la verdad. Y hemos jugado como equipo. Ha sido un partido peleado, disputado en todas las áreas, en la posesión, en los duelos, en el dominio territorial, en las ocasiones, en los tiros, muy igualado. Lo hemos buscado de todas las maneras y no hemos podido conseguir el gol.
Hola, mister, buenas noches. Antonio Romero en directo para Carrusel Deportivo de la cadena SER. A pregunta de mi compañero Ricardo Sierra, acaba de decir en las cámaras de Movistar que Bale merece todos los respetos porque ha hecho mucho por este club y en la trayectoria desde que lo firmó el Real Madrid hasta acá. Mi pregunta es más concreta. ¿Qué ha hecho hoy Bale para mejorar el juego del Real Madrid?
Lo he intentado, igual que todo el equipo. Jugamos en equipo, no se juega de a uno, es un deporte de equipo. Y si algo hicimos hoy bien fue jugar en conjunto en todas las áreas que debíamos jugar para poder presionar, para poder defender bien, para poder contraatacar, para poder atacar y dominar cuando la teníamos. Acabo de decir, ha sido un partido muy, muy disputado y nos faltó concretar. Eso no pudimos hacerlo, igual que el otro día no pudimos hacerlo y así, claro, así no podemos llevar una victoria.
Hola, Santi, Jaime Rodríguez del Mundo. Esa falta de concreción que reconoces ahora y también el pasado miércoles, ¿te preocupa de cara al gran torneo que le queda al equipo, que es la Copa de Europa?
Mira, son rachas. Hay veces que vienes con la racha y te entra todo y estos dos partidos no han entrado. Dicho esto, el rival se ha defendido muy bien también, hay que reconocerlo y hay que darle su mérito. Y nosotros haremos todo lo posible para que las que no entraron hace 3 días y hoy entren. Hoy rematamos creo que 20 veces o la mitad de ellas desde dentro del área. Lo hemos buscado con la pelota parada, con los corners, con los tiros libres laterales, por la banda central, por los costados. Seguiremos intentando. Lo que no podemos perder es este juego de equipo, este orden, esta solidez, esta entrega y intentar seguir creando estas ocasiones como lo venimos haciendo. Eso tenemos que sostenerlo.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, Fernando Burgos, en directo para el Transistor de Onda Cero. ¿No es demasiado simple que al Madrid solo le falta gol para estas dos derrotas y decir adiós a los dos títulos? ¿No hay nada más?
El fútbol es bastante simple a veces, es una buena metáfora de la vida.
Hola, mister Alberto Peñero de Igual. ¿Hasta qué punto le ha afectado al Real Madrid hoy la derrota en el Clásico del miércoles? Porque da la sensación que por lo menos desde el principio estaban como menos atrevidos con el balón, incluso presionaban desde su propio campo. No sé si ha tenido, al perder el otro día ya casi han salido en desventaja hoy.
No, cada partido es un mundo en sí mismo. Por supuesto que condicionan tácticamente unos partidos a los siguientes, porque los entrenadores intentan corregir lo del partido anterior, cambiar cosas. Hoy ellos salieron a presionar más arriba en la primera parte, pero luego eso lo pudimos superar, no tuvimos inconvenientes. Y como te digo, me parece que el partido fue muy disputado en todas las áreas.
Últimas dos preguntas.
Hola, mister, buenas noches. Te quería preguntar por el partido de Kroos. ¿Y crees que le falta para ser el Kroos que siempre hemos visto?
Pero tanto él como el resto de los jugadores lo han intentado y lo han hecho lo mejor posible. Después entró Valverde en el lugar de Kroos, que es un jugador muy joven y que está dando esta temporada sus primeros pasos aquí en el club y ojalá que tenga un gran futuro. De la misma manera que Vinicius o que Reguilón lo están haciendo, o Odriozola. Jugadores todos muy jóvenes que están llamados a ser el futuro del club.
Última pregunta.
Hola, mister Manuel Dujón para el diario AS. Te quería preguntar por la reacción de la grada en torno a dos jugadores. A Bale se le ha despedido con una pitada muy importante y a Isco se le ha reclamado cuando ha salido a calentar y da la sensación de que la afición tiene ganas de verle más en el equipo. No sé cómo valoras esas dos.
La afición se expresa siempre, la gran mayoría de las veces, con mucho respeto. Y por supuesto que viene aquí a vivir el fútbol y con ganas de vernos ganar. Hoy no lo hemos hecho, intentaremos darles una victoria el próximo partido para el que es ya, es dentro de muy poquitos días.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
I no sabem si ho diu de cara a la galeria, però Solari encara confia en la Lliga, diu que les lligues es lluiten fins al final i que avui el seu equip ha competit.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Hem sentit Solari i us he de dir una cosa. Jo sento la veu d'algú que està derrotat. Jo, no crec que el partit avui hagi estat igualat, com no crec que l'altre dia el Madrid fos superior al Barça, com es va vendre. O sigui, jo crec que aquell partit va estar més igualat que el d'avui. L'única cosa que ha estat igualat aquest en el marcador. Però jo tinc la sensació que aquest Madrid està en caiguda lliure. I això que plantejava l'Oriol, jo no sé què passarà dimarts, però el que sí que sé és que el Madrid patirà i que el Bernabéu pateix i que són uns dies durs i que no podem normalitzar que el Barça ha guanyat dues vegades en una setmana al Bernabéu. O sigui que em sento el tercer temps i sento com si haguéssim guanyat el Camp del Celta un dia normal. I és la segona vegada aquesta setmana que el Barça guanya el Bernabéu. 0-3 i 0-1. I el Madrid està fora de la Copa i segurament fora de la Lliga. I això s'ha de verbalitzar d'alguna manera. Perquè abans, quan el Barça no guanyava mai el Bernabéu i guanyava un dia, doncs tothom sortia canaletes i era un dia especial i era un dia per apuntar la història. Però és que avui el Barça ja ha guanyat més partits que el Madrid en els duels dels clàssics. I és que el Barça avui ha rematat el Madrid a la Lliga, i és que el Barça ha guanyat dos partits consecutius al Bernabéu, i el Madrid no ha fet cap gol en aquests dos partits. I sí, demà ens llevarem i tornarem a pensar en el Barça-Rayo de dissabte, però hauríem de fer un espai, perquè com diu el Bernat, és un dia a l'oficina, i el dia a l'oficina li treu encant a guanyar com ha guanyat el Barça aquí, i hauríem d'entre tots normalitzar-ho, perquè si no, és veritat, el Jordi ha fet al Costa una menció del culer pijo, que ja estic d'acord que tots, entre tots, i que em permetin, perquè no és normatiu, ens hem apijat. O sigui, que tenim la sensació que bé, ara ens podem, ara parlarem de si les distàncies entre les dues línies de 4 i Messi Suárez són les adequades, si l'equip podria haver tingut la pilota, com jo he dit, que no ha donat prou al partit. Però si tot, això ho anirem fent. Però mentrestant, Valverde ha sortit per segona vegada aquesta setmana a dir que ha guanyat i ha sortit amb normalitat, i nosaltres actuem amb normalitat, i els jugadors han fet una miqueta més de festa avui, com diu la Marta, però hem de posar les coses en el marc adequat, perquè és que si no, clar, és molt xulo venir al Bernabéu i saber que pots guanyar cada dia, però hauria de ser proporcionalment al mateix nivell de l'eufòria o de la satisfacció que hauria de provocar cada cop que el Barça ve aquí i guanya.
El que passa que no, ja no sorprèn, i quan una cosa no sorprèn, tendim a treure-li valor, però, com a mínim no a dimensionar-ho.
El Madrid que no celebri les Champions, no, perquè clar, ja no sorprèn de guanyar 4 en 5 anys.
La de Kiev tampoc l'avança.
És veritat. Gaire,
no, eh? No.
El Ronaldo dient que he estado muy bien,
sí,
en el Madrid.
Sí, el Ronaldo, però el madridisme vindrà, omplir el dimarts, voldrien guanyar la Champions aquest any,
sí.
I la celebrarien, jo, o no la celebrarien?
Jo, Ricard, admiro...
Teniu raó el que dieu, però s'ha de fer un esforç, hem de posar-nos en qüestió.
Però guanyar el Madrid sempre és una satisfacció, però el Madrid aquest és més fosc que d'altres,
ja,
anys.
Però,
això,
però,
això és una evidència.
Sí, però el Barça ha vingut
a jugar aquí. I per tant tu pots ser més exigent amb el Barça contra aquest Madrid que no contra altres Madrid d'altres anys.
També és veritat que has guanyat el... Perdona, Ricard, has guanyat el Madrid sense Messi, pràcticament, perquè no, o sense el millor Messi en els dos partits, i sense fer exhibicions de futbol com estàvem acostumats a guanyar fins ara. Per tant, com la normalització d'una situació.
Clar, jo crec que és veritat, Oriol, és veritat que aquest Madrid, però aquest Madrid el descartaries per guanyar la Champions a hores d'ara?
Jo sí.
Sí?
Sí.
L'any passat no l'hauries descartat en cap moment de la temporada per guanyar la Champions?
Però és que jo ho dic des de fa mesos, per mi el factor diferencial és Cristiano, sí. És a dir, jo crec que per guanyar la Champions necessites una bèstia davant, o sigui que en els últims anys la Champions ha estat dominada per Messi i per Cristiano, i quan no l'han guanyat ni el Madrid ni el Barça han guanyat equips que davant han tingut jugadors molt poderosos.
Escolta'm, aquí hem vingut a jugar partits contra el Madrid de Ricardo Rocha i no hem estat gaire exigents i els hem guanyat, eh? O sigui, hem fet una festa cada cop que el Barça ha guanyat el Bernabéu.
Sí, perquè no estàvem acostumats.
Bé, doncs, això és el que vull dir.
Ricardo
Rocha
fa 25 anys.
Sí, clar. Què vols dir? Que la història del Barça va començar fa 20?
A guanyar fa 25 anys.
No, abans se celebrava... El que vull dir és que el que no podem fer és normalitzar-lo. Jo no dic que ara la gent surti a canaletes. El que vull dir és que es pot ser exigent amb el joc del Barça i celebrar que el Barça ha guanyat dues vegades consecutives al camp del campió de la Champions dels tres últims anys.
I qui no ho està celebrant, Ricard? Jo tampoc no veig que ningú
ho estigui
celebrant.
És que potser no m'interpreto bé. Potser no, perdó, no m'explico bé. Jo no estic dient que ningú no ho estigués celebrant, o que hi hagi gent que no ho celebre. Jo el que vull dir és que vull fer un esforç per posar-li el marc adequat a una fita com aquesta. Perquè estem acostumats i, com dius, si ens deixem arrossegar per la inèrcia és una cosa normal. El Madrid és un Madrid més fluix i, aleshores, si ens deixem arrossegar per la inèrcia és lògic. Però, escolta'm, com dieu, el Barça és exigent. El Barça està a un nivell altíssim?
No.
No. Algú diu que sí?
No.
Doncs el Barça ha guanyat dues vegades el Bernabéu, el Madrid de les tres últimes Champions, sense estar a un nivell altíssim, com ha dit el Borda, sense Messi. Hem jugat quatre partits contra el Madrid i el Madrid no ha estat capaç de guanyar-li cap partit al Barça.
Però, aviam, el Madrid perquè és l'etern rival, però jo et puc dir que jo, com a aficionat al Barça, sabré molt més si a quarts de final et ventiles el City, el PSG o el Liverpool, que no guanya dos cops el Bernabéu seguits, per exemple.
Home, però guanyar el Bernabéu...
Estàs posant
el
preu del pal, estàs posant alt, Oriol? De guanyar dos cops seguits al Bernabéu, eh?
De fet, és la tercera victòria seguida al Bernabéu. Cap equip ho havia aconseguit a la història.
Tampoc no podem demanar ni exigir, per tant, com és diu el Xavi, jo no vull demanar-li a ningú que tingui una alegria...
Que sí, home, sí, que disfruti la gent, que són dos partits contra el Madrid.
Però el que vull dir és que vull posar-ho en context, perquè a vegades ens posem, i jo el primer, i sobretot jo, molt profuns, sobre el com, sobre el camí, sobre el desenvolupament, i això ho podem valorar igualment, sense oblidar el que ha passat aquesta setmana. Perquè, torno a dir-ho, si és que ens diuen el mes d'agost, o ens ho diuen fa... El mes d'agost, ja no et parlo fa 25 anys amb Ricardo Rocha, el mes d'agost ens diuen que hem vingut dues vegades en una setmana al Bernabéu i has guanyat 0-3 i 0-1, home, un somriure com a mínim apareix.
Afortunadament, fa 30 anys, pel culer, el partit de l'any era el del Madrid. I ara no. el perill contra el Madrid és un perill molt important, però la majoria de culers estan pensant en la Champions.
Home, hi ha un... és compatible, mentre esperem la Champions, alegrar-nos pels dos...
Per... Però, a veure,
sí, jo no dic que no ens alegrem per guanyar
jo,
a Madrid.
Sí, això jo, és... jo tampoc demano que llancem la Champions.
Fa 30 anys, amb aquestes dues victòries, estaríem servidíssims per tota la temporada.
Doncs
I ara no. I ara no
es pot ser així. No es pot ser així.
Jo crec que tots teniu una part de raó. Sí, sí. Jo Ricard, t'entenc. M'agrada més a més aquest Ricard desencadenat que hem vist, que hem escoltat fa uns minuts. Però tampoc hi ha una cosa que no es pot forçar, que és la naturalesa. És a dir, a la gent les coses li surten de forma espontània.
Segur.
Fa 2003... Quan va venir Rijkaard? 2003-2004, oi? Per tant, el 2004, estem parlant de fa 14 anys, el Barça va guanyar 1-2 aquí al Bernabéu, amb un gol de Xavi, després d'una passada de Ronaldinho, oi? Aixecant la pilota.
Sí.
Ho comentàvem l'altre dia, a l'aeroport de Barcelona hi havia 3.000 persones. Les 3.000 persones aquelles no les va cridar ningú, en allà.
No, és
va sortir de dins.
És veritat.
Avui, 14 anys després, tot ha canviat tant que fins i tot el fet de guanyar el Bernabéu, encara que sigui de forma repetida, ja no es viu de la mateixa manera, com no es viurà de la mateixa manera guanyar la Lliga. Guanyarem la Lliga i guanyarem la Copa.
Ara l'assignatura pendent és la Champions. Si jo ja ho entenc, això. Simplement volia posar un marc diferent al que estem vivint avui.
Però, Ricard, la victòria celebra més quan no te l'esperes. És a dir, jo aquest matí estava amb un grup d'amics i tothom donava per fet que el Barça tornaria a guanyar aquesta nit.
A més, si s'hagués guanyat a l'últim minut, com fa dos anys Messi, que la clava gairebé en el temps de descompte, clar, has guanyat el Bernabéu 0-1...
Les emocions no es compten.
I el culer avui estava patint, El culer patia, amb el 0-1 i veia que no arriba al segon.
Teniu tota la raó en això, tota la raó. No discreparem vosaltres, perquè teniu tota la raó i, com dieu, s'ha de ser espontani, les emocions no es controlen. Simplement volia elevar el llistó del Marc del que ha passat aquesta setmana, perquè crec que hi ha moltes coses a valorar. I dimecres vam estar parlant de sobre si havíem de debatre sobre el joc o no, tant, perquè el Barça havia guanyat 0-3. Però és que oblideu-vos del que hem vist, però és que el Madrid s'ha anat al carrer en dues competicions a la mateixa setmana perquè el Barça l'ha fet fora. I això quedarà per la història. Vull dir, ens agradi més o menys, sigui més o menys celebrat, però el Barça de Valverde ha aconseguit això. El Barça de Guardiola va aconseguir el que va aconseguir, el Barça de Luis Enrique va guanyar 0-4 i el Barça de Valverde en una setmana ha expulsat el Madrid de la Lliga i de la Copa. Un Madrid debilitat? Doncs sí, però és el seu problema, no és el nostre. És el problema del Madrid, que s'ha fos com s'ha fos, que no ha cobert Cristiano Ronaldo, són els seus problemes. Però el Madrid avui ha competit amb l'orgull que tenia, que era l'única cosa que li quedava. I ja ha estat. I, per tant, jo crec que és un dia que haurem de recordar. A mi m'agrada posar dies D, hores H.
Mira, faria un joc que no el farem perquè, com a cap de tot plegat, segur que el prohibeixes. Però si ara féssim una enquesta on diguéssim, culers que escoldeu la TDT, canvieu la victòria d'avui per l'eliminació del Madrid amb l'Àjax dimarts, i estic convençut que guanya el sí de carrer.
Jo també.
Doncs res, doncs fantàstic. Però és que no, torno a dir, no és incompatible.
Oh, no, i canvio el plantejament del Bernat, que em sembla molt interessant.
Molt, molt, aquest joc són interessants.
No, Ricard, a veure.
No, estem parlant de
si hi hagués alguna manera de mesurar l'eufòria...
Truqueu al Garriga, que se li acudirà alguna altra.
No, mesura l'eufòria de la gent del Barça aquesta nit i mesurarà si es dona la situació aquesta que parlava el Bernat de l'eliminació dimarts contra l'Àjax. Jo crec que no hi ha color.
Bé, doncs perfecte. O sigui, ara... escolta'm, jo no mesuraré les eufòries i cadascú s'alegra pel que s'alegra. Jo sempre m'alegro més perquè el Barça guanyi que per un altre perdi. Això d'entrada és el que més m'estimula, diríem, perquè és el que pot controlar l'equip que en aquest cas segueixo de prop. Però ja ho entenc i no vull controlar les emocions de ningú. Simplement volia despertar algú per si de cas es pensava que avui era un dia més a l'oficina. Que ho és, com diu el Bernat. O sigui, no vull... ell ho ha explicat molt bé, però el dia més a l'oficina també té un sentit d'avorriment, de rutina. I la rutina...
És una metàfora, sí, diríem.
Encertada. Però és veritat que un dia més a l'oficina vol dir racó de seguretat, comoditat, i per tant, avorriment, i per tant, poques emocions, i simplement... Volia recordar que és un dia més a l'oficina, però que aquesta oficina no és qualsevol oficina.
Va, jo ho intento.
Ara que parleu dels sentiments dels culers, hi ha un culer que li agrada molt venir a jugar al Bernabéu, que es Gerard Piqué.
Muy contentos, creo que hemos jugado mejor que el otro día y el resultado ha sido menos abultado. A veces el fútbol es eso.
Gerard, históricamente para el FC Barcelona siempre era complicado visitar el Santiago Bernabéu. Eso se ha revertido en los últimos años. ¿Jugáis cómodos? ¿Jugáis a gusto? ¿Os gusta jugar en el Santiago Bernabéu?
Los resultados demuestran que nos encontramos bien, sabiendo la dificultad que tiene. Yo siempre he dicho, a mí me encanta venir aquí. Creo que una de las razones por las cuales soy profesional es para venir aquí y vivir este tipo de partidos con este tipo de ambiente. Porque, bueno, hay otros partidos que cuesta un poco más motivarse. Aquí sabes que es todo o nada, entonces tienes que salir desde el primer minuto muy concentrado. Y creo que el equipo, pues, en los últimos años ha demostrado que cuando tenemos que venir aquí lo hacemos, pues, con condiciones y con ganas de intentar sacar los tres puntos.
Gerard, ¿qué querías decir con ese gesto cuando te marchabas al descanso después de ese pique entre Sergio Ramos y Leo?
Nada, porque creo que, bueno, después se ve la... En las imágenes, Leo tenía sangre en el labio, era una agresión y bueno, con las pulsaciones a tope, pues se quejan muchas veces y nada, que hablaran porque a veces pues también los hábitos van a su favor, toman decisiones a su favor, pero bueno, son gestos que van a las pulsaciones a mil y bueno. Y,
¿era la grada, era el banquillo, era el palco?
Bueno, en general la gente estaba un poco caldeada y... Y nada, el ambiente me gusta que esté caldeado y me lo paso mejor y bueno, para ambientar un poquito más el tema.
Decías a Reguilón al final, ya que hablas tú del ambiente caldeado que te gusta, porque también te hemos visto enfrentarte a él.
No, nada, es joven y le he dicho que bueno, que estaba haciendo esa acción para ganarse al público, pero bueno, nada, cosas de
acción.
No sé, ha habido ahí una acción en la cual pues estaba en medio y se empezaba a discutir con varios jugadores de nuestro equipo y nada. Pero ya te digo, son cosas que quedan en el partido.
¿Pero no prefieres que el ambiente sea bueno? No sé si has podido hablar con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, después de estos dos clásicos. Y después de lo que pasó durante unos años donde hubo una intensidad malentendida en los clásicos, ¿tú prefieres eso?
Es que la intensidad no se tiene que malentender. Yo me llevo genial con todos los jugadores del Real Madrid, lo he dicho siempre. Y lo comentamos muchas veces. Otra cosa es que cuando sales al terreno de juego defiendes tus colores y la rivalidad que hay entre clubes, pues... es la que hay y la afición pues defiende al Real Madrid y yo encantado que lo haga, pero una vez acaba el partido la cordialidad es mutua de los dos equipos, los jugadores nos respetamos muchísimo, es más, tenemos mucho contacto y creo que comparado con los años anteriores pues no tiene nada que ver.
Las paraules de Gerard Piqué a Movistar Partidazo.
Saps aquest missatge de...
Hola, ja ha nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici, assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Bé, Piqué, també amb autoritat fora del camp, eh?
Total.
Ha posat el seu lloc a Reguilón.
Reguilón, sí, ja ha vingut a dir que...
El xavalet ha volgut fer un gest populista i tal, però bé, és jove. Ha estat l'última jugada aquesta amb Luis Suárez, m'imagino, no?
Escolteu, darrere
tot això... No, quan s'ha llançat sí. A la primera part, que ha simulat el penal.
El Barça ha guanyat i fins i tot debatem sobre si ho hem de celebrar més o menys, escoltem Piqué, valorem el seu partidàs, etcètera, etcètera, però jo no vull, ni que sigui de passada, perquè quedi dit, jo no vull passar per alt a les decisions tan desencertades de l'àrbitre Gundiano Mallenco, especialment amb accions d'Arts Sergio
Ramos.
Doncs et
dono 10 segons.
Per no, ja està. Només allò, però que constés en acte. Sí, Sergio Ramos avui li han perdonat l'expulsió i estarem d'acord.
Sí. Sí.
I en una mateixa lliga el VAR ha intervingut per expulsar l'Englet en una acció que era falta en sentit contrari i no hi ha hagut i sí. Ha passat desapercebut en el millor partit del que pot oferir la Lliga de Futbol Professional, en el millor jugador que té la Lliga de Futbol Professional sobre el camp, que és Messi, que tindrà mai. Hi ha hagut una agressió claríssima i no han estat capaços amb tota la tecnologia del món d'intervenir.
L'acció de Ramos sobre Messi podria arribar a ser discutible. O sigui, jo cada cop la veig més vermella, però l'he començat veient groga, d'acord? Però després la d'Arturo Vidal és penal i expulsió.
La de Ramos, que ha tingut una... Digues, Oriol. Digues.
No, que la Sergio Ramos tots sabem que ja té del braç per donar-li a Messi. Però sí, home, com que al VAR sempre diem que són accions flagrants, no és una acció flagrant perquè el VAR entri a ensenyar targeta vermella.
Sabeu què és? L'Arturo Vidal sí que és una acció flagrant.
I que a més l'Arturo Vidal era penal o la vermella.
Indiscutible també és el domini de Màrius Serra amb la llengua catalana, que ens recomana que els blaugranes apijats siguin blaugranes apitxats.
Apitxats, mira, m'ho apunto. M'ho apunto perquè gràcies, Màrius, perquè a vegades necessitem aquests auxilis perquè volem dir coses on no tenim conceptes nostrats, sinó tenim un mestre al darrere que ens ajuda. I crec que aquest terme, aquesta temporada, no serà l'últim cop que l'utilitzi.
El Màrius, el Jabato, no ens el tradueix per això, no? No,
sí, ja dona-li temps,
dona-li temps. Però m'ha fet, l'Albert ha fet la traducció, diríem, literal, però potser hem de buscar un altre concepte. A mi m'agrada, per això.
D'acord, ara deixeu-me repassar uns temes que tinc pendents, que en tinc molts. Primer, debat. Borda, has sentit Valverde parlant de Rakitic com si fos el seu fill predilecte. Això costarà, de convèncer?
Endavant, sí, doncs algú haurà de pagar les misses.
O no costarà de convèncer. O sigui, el que vull dir és, quan heu sentit Valverde parlant així de Rakitic, penseu que aquí hi ha un missatge o no?
Escolta'm, sí que hi ha missatge, però Rakitic a l'estiu passat estava negociant ell per marxar.
Li van fer una oferta.
Li van fer una oferta. I ell, a diferència de Sergio Busquets, que va dir que no de seguida, ell, com a mínim, se la va escoltar i va començar.
I també va dir que no, Borda.
Bé, però va començar el ball. Diguem-ne que no seria exactament la mateixa situació que Sergio Busquets.
Oriol, perdona, Borda.
Digues, no, està, l'Oriol.
No, li volia preguntar
sortir,
sobre Rakitic. Sí, però volia preguntar sobre Rakitic, si et sembla que més del seu nivell és indiscutible o que no, com diu el Borda, està amortitzat.
No, per mi és un jugador indiscutible en aquest Barça, però com hem comentat altres vegades, el Barça necessita despendre's d'algun jugador important, d'un o dos, i per tant pensem, aviam, en qui creiem que el Barça podria traspassar aquesta temporada, i hi ha pocs noms que et puguis imaginar, perquè a part de Coutinho, que tothom és el que té el cap...
Jo en tinc dos més, Rakitic i Semedo.
Rakitic i Semedo,
Però estem parlant de quantitats importants. Semedo no et duran gaire.
No, però entre les dues operacions fas una quantitat important.
El tema Rakitic...
Però també hi ha més candidats per sortir. Però vaja, això és un tema de marxa que ja discutim.
No, podem...
Jo crec que Rakitic a Valverde li suposarà una depressió si l'acaben traspassant.
Clar, això és el que vull dir. Però es pot buscar un termòmetre pel joc del Barça com és Rakitic? Perquè Rakitic també té l'experiència, té la maduresa. És a dir, el podem buscar a casa? El podem trobar en un jugador que vagi sumant minuts? O sembla una espècie única?
Difícil,
Difícil de suplir.
Difícil,
és que porta 5 anys, des que va arribar Luis Enrique, els 3 de Luis Enrique, els 2 de Valverde, sent titular indiscutible i una peça capdalant a l'equip.
Molt bé, doncs vaig a un altre tema. Què us ha semblat l'anglès?
Una mica pitjor que Piqué.
Però una mica pitjor mica. Vols dir no tan bé com Piqué, no? O no?
No, m'ha semblat... O sigui, ara mateix no hi ha debat sobre qui és el central esquerre titular al Barça. I crec que costarà que arribem a fer aquest debat.
I com ho pairà un Titi, això? Bé, sí? Que haurà d'esperar?
Haurà de menjar amb crispetes.
Bé, amb crispetes, concretament.
I amb aquest Lenglé no vols incloure un Titi en la teva llista de possibles...
No descartis res,
De possibles sortides.
Amb Titi.
Home, clar, donaran calés per aquest...
Campió del món.
Sí, té valor al mercat, a veure com està la seva situació mèdica.
Sí,
veurem... Això fa perdre valor, no?
Sí, a un Titi el veurem contra el Rayo, m'imagino, dissabte que ve...
I dimecres a la Supercopa, no? És possible que tingui minuts.
Ah, és possible, també. Però si ha de jugar dissabte contra el Rayo, no sé si aquell genoll està per tants minuts de cop, No, vull dir, perquè, clar, l'anglès està sancionat, ha dit la Marta. Clar,
sí.
Potser és un dia per Todibo i Murillo, el dia de la Supercopa, si un Titi ha d'estar dissabte contra el Rayo, perquè un Titi necessita minuts de competició per anar agafant ritme i per entrar, diríem, amb continuïtat sense i veure com es ressenteix físicament, perquè una cosa és jugar un partit aïllat i una altra cosa és tenir una continuïtat. Jo crec que el Barça, amb Piqué, Lenglet i Ter Stegen, us dic una cosa, ha après una cosa que no sabia fer, que és defensar posicionalment. Jo fa molts anys que no veig el Barça...
Sense patir gaire,
Defensar-se amb aquesta seguretat, sí.
Lenglet ha salvat 2 gols amb les costelles,
Sí, sí.
Eren 2 xuts que anaven entre els 3 pals.
Sí, sí. No.
I això ho dius com una...
Com a mèrit.
Ah, com a mèrit.
Sí. Avui tinc la sensació que el Barça...
Perdona, Bernat, no, justament això, Oriol, però que vull dir que ho matisava perquè això també és futbol i és cultura futbolística, no? I el Barça no està preparat històricament per tenir centrals que bloquegin xuts, sinó per tenir sortida neta.
Fa uns anys, l'última mitja hora d'avui, fa uns anys, hauríem estat pensant tota l'estona que el Madrid empatava.
Que el faria.
I avui, és que, quines ocasions ha tingut el Madrid? El xut de Vinícius que ha picat a les costelles de l'anglès, aquella rematada fora de joc de Benzema, i poca... O sigui, rematades...
Insinuacions. On el Madrid, jo crec que no es pot retreure res des del punt de vista de l'actitud i de la voluntat. però sí des de la capacitat futbolística. I m'he deixat un nom pel final, que jo crec que avui és un nom sobre el qual jo crec que li hem de donar alguna volta, no? Que és Valverde. Jo crec que dissabte passat va canviar el descans, va fer dos canvis i va canviar el panorama del partit, va intervenir tàcticament. Aquesta setmana el partit de la primera, o sigui, de dimecres, va detectar i va fer una autocrítica de la primera part molt concreta que avui ha pogut corregir, i avui ha donat minuts a Artur sense estar recuperat. Us sembla que ha fet un pas endavant? Us sembla, quin Valverde us sembla que és Valverde?
A mi em sembla que Valverde va tenir gestos brillants, però tampoc no sacseja prou l'equip com per convèncer-lo sobre una idea. El que passa és que sí té decisions brillants en determinats partits.
Oriol, què et sembla?
Jo no vull tirar aigua al vi, però no li dono molt valor a les tres darreres victòries del Barça a la banqueta. És a dir, jo crec que els dos canvis que va fer Sevilla estan molt ben fets, però bàsicament perquè Dembélé li dona una profunditat i una rapidesa a l'equip i una verticalitat que li va mancar la primera part. Però que al final el partit de Sevilla el decideix i l'única explicació que hi ha de la victòria és Messi. I en els dos darrers partits, jo crec que el Barça, que els ha guanyat molt bé el Bernabéu, però els ho ha guanyat sense ser molt superior a un Madrid molt fràgil i a un Madrid que evidentment a davant no té gol. Per tant, no li donaria molt valor a l'entrenador en aquests tres partits.
Bé, la temporada ens ajudarà també a veure si el Madrid està en un moment baix i quin rendiment pot tenir, i perquè ara fa 15 dies aquí hi havia una onada de triplet i de sensació de que tornava a créixer. Jo crec que el Madrid tornarà a revifar. El més lògic és això, si és que no rep un cop mortal dimarts aquí per part de l'Ajax, i que es complica i que no serà un rival fàcil pels quarts de final de la Champions. Hem de veure una mica com reaccionarà. Parlàvem de Valverde i parlàvem d'Artur. Carles, fas l'examen complet d'Artur, finalment?
Doncs bé, 42 intervencions i poca cosa més, una passada de mèrit bona, dues pilotes recuperades, quatre pilotes perdudes, no comés que falta, no n'ha rebut cap, majoritàriament ha jugat a un o dos tocs, però diríem que ha estat més la sensació positiva que amb les dades a la mà veure que ha fet un bon partit.
La veritat és que la segona part ha tingut més participació, ha demanat més la pilota, jo crec que ha calmat els ànims en algunes situacions on hi havia algun punt de crisi perquè l'equip li costava sortir molt, sí, des del darrere.
Com et deia, la primera part ha fet 24 intervencions, a la segona part 18, sent substituït, per tant tenia una progressió per gairebé doblar totes les intervencions de la primera part.
Albert, la setmana ens ha atropellat amb això del VAR perquè vas anar a fer unes convivències i ens havies d'explicar coses que no hem pogut.
Sí.
Avui hem tingut International Board i no ho hem pogut explicar del tot.
Sí.
Prometo que dissabte que ve ho fem tot ben detallat i en els pròxims partits anem posant-nos al dia, perquè com que tampoc canviaran les normes d'avui i per demà, sinó que serà per la temporada que ve, tenim
Exacte.
Temps per parlar-ne. Jaume Ramon, el Triclàssic, com ha anat avui?
Doncs mira, hem participat avui més de 1.200 usuaris tant a Twitter com a Instagram. El que passa és que era un marcador complicat i sobretot l'autor del primer gol, que és Rakitic, que no és un jugador que marqui habitualment. De fet, el Clàssic, per exemple, només havia marcat un gol fins a arribar al partit d'avui. Doncs hi ha hagut dos encertants, una a Twitter i una a Instagram. A Twitter,
dos només avui,
dos
eh?
Dos només, sí.
Home.
A Twitter, mira, els nomenarem perquè té mèrit, ben encertat el 0-1 i gol de Rakitic. A Twitter ha estat el Geri 999 i a Instagram el Josep Maria Pujol. Han fet sorteig entre els dos i finalment el que guanya és el Josep Maria Pujol, que s'endú una samarreta del Barça oficial, i tanquem aquesta setmana del Triclàssic.
Doncs enhorabona a tots dos i enhorabona als tres guanyadors, que la TDT els recompensarà amb una samarreta, oi, Jaume?
Sí.
La que, com va això?
La que vulguin, podran triar talla, model, la que els hi agradi
Fantàstic.
Més, i tot perfecte. I per cert, deixem dir també que ha tingut molt èxit l'enquesta que hem fet sobre
Home,
Ramos versus Messi.
Ha estat una enquesta molt científica també.
Sí, molt. Al final, Ramos 51 retuits, Messi 3.857 likes.
Molt bé, doncs...
Ricard, perdona un segon. Sí. És que hem sentit abans parlar Piqué a Movistar Partidazo, però després ha fet una altra entrevista i ha tornat a parlar del judici de la setmana passada que s'està fent al Tribunal Suprem. Sentim-lo.
De cierta forma están mezclados, en el sentido de que al final somos gente pública, que podemos tener nuestras opiniones. Yo el otro día expresé una opinión, expresé que el juicio es injusto y si tengo esta opinión será porque tengo mis razones. He podido ver el juicio desde el primer día, viví en Cataluña todo lo que pasó y esa gente no es culpable.
¿Es que saltarse la ley, la democracia, el Estado de Derecho?
No, pero ni agredieron a nadie, no hubo violencia, ha sido todo muy pacífico. Y el gran ejemplo, yo creo, de este país es que no nos escuchamos, no nos escuchamos, los políticos nos escuchan, cada uno tiene su libreto, cada uno dice lo que le da la gana o lo que piensa, pero no escucha, y por eso estamos en esta situación. Las tertulias, la gente tampoco escucha, va con su libreto, explican lo que ellos opinan, lo que piensan, pero la gente no escucha, y ese es el gran problema. Yo el otro día opiné, y tuve mi opinión, y podéis no estar de acuerdo, no puede haber gente que no esté de acuerdo, como el señor Carlos Herrera, que... Bueno, me llamo Gerardo, en modo despectivo, en vez de mi nombre, Gerard. Me llamó cretino. Yo no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar. Mis padres me enseñaron que el respeto es otra cosa, que hay que escuchar, que a lo mejor puedes no estar de acuerdo con el de al lado, pero puedes llegar a un consenso si al final escuchas y piensas un poco. Y si estamos en la situación en la que estamos ahora mismo es porque no estamos escuchando, ni unos ni otros. Creo que estamos en esta situación porque lo hemos hecho muy mal. Y me da la sensación que no hay solución. O sea, o nos ponemos a escuchar todos, y yo puedo tener una opinión, pero yo también escucho las opiniones de los demás y no falto el respeto a nadie. Simplemente digo lo que yo creo, viendo el juicio, viendo cómo se expresan, viendo lo que hicieron en Cataluña. Esta gente no es culpable.
Cuando hay informes policiales, cuando hay gente detenida, como los Jordis, que se suben encima de coches de la Guardia Civil, que se salta.
Se subieron a coches de la Guardia Civil para que la gente se fuera a casa. ¿Se merecen ir a la cárcel 20 años por eso? No es delito de rebelión eso, no es delito de rebelión. Bueno, es lo que se está juzgando, pero no es justo. No es justo. Y es mi opinión, y yo, yo respeto tu opinión, y vamos a ver lo que pasa. Al final el juicio es para eso. Pero yo, viendo lo que vi en Cataluña, y no tiene nada que ver con la independencia, ¿eh? No tiene nada que ver con la independencia. No estamos hablando aquí si Cataluña tiene que ser un Estado independiente o no tiene que serlo. Aquí estamos hablando del futuro de unas personas que lo que hicieron no es para pasar 20 años en la cárcel, ni mucho menos. Y es mi opinión, y yo creo que al menos quiero que la gente lo respete. Com jo respeto l'opinió de tots els demás, ¿vale?
Un Piqué visiblement emocionat que defensava les seves opinions.
Mira, quan algú parla tan bé i no som capaços de millorar el missatge, l'única cosa que puc demanar és que la gent el torni a escoltar. Ara escoltarem el Costa.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
L'efecte Costa.
Jordi, gràcies per cedir uns minuts del teu efecte Costa Piqué.
Oh, no, només faltaria. Jo l'hauria continuat escoltant. De fet, cada cop que el sento, m'haig de fustigar públicament, perquè un dia el Tot Costa, aquell dia que Illa Ramendi es va adherir a un manifest a favor de l'alliberament dels presos polítics. Vaig preguntar on eren els nostres futbolistes, i clar, evidentment a Guardiola no el col·loco dins de l'esfera futbolística, però des d'aleshores Àlex Granell i sobretot Piqué, que no perd oportunitat de dir el que pensa, i a més amb educació, perquè dona la casualitat que l'altre dia vaig sentir l'editorial del senyor Carlos Herrera sobre Piqué i em va semblar, com diu ell, que no calia faltar-li el respecte. Vull dir, tots podem pensar coses diferents i no cal insultar-nos.
Doncs ha guanyat el Barça, el segon partit de la setmana, la segona vegada al Bernabéu, 0-3-0-1, eliminat el Madrid de la Copa i gairebé de la Lliga. A la segona part no s'ha vestit el Barça com a la primera.
No, però jo... Mira, avui faré d'advocat defensor. Jo crec que la versió de Messi a la segona part condiciona molt l'equip. Després podem entrar en matisos, tot i que Arturo Vidal hi ha posat tot el coratge que requeria la situació i crec que ha ajudat moltíssim l'equip, estic d'acord amb tu que perdre Artur en el moment en què el perds per mi ha estat un error. És a dir,
també has tingut la sensació d'haver-los tirat una miqueta més?
Jo sí, clar, el que tampoc puc dir és si no podia estar més. Clar, sí, clar. Potser Artur li ha dit, no, i jo dono pel que dono i és veritat que sortia, vaja, va jugar 5 minuts l'altre dia i avui ja titular. Des d'aquest punt de vista no ho sé, la pena del Barça és que quan no hi és Artur, el castell de viure a través de la pilota ens cau, és així.
Sí, depenem massa d'ell.
Llavors ja hem d'anar al coratge d'Arturo Vidal, a l'exercici de supervivència de la segona part i acabem destacant els centrals que per mi tant l'un com l'altre han fet un partit... Bé, tota la defensa, en realitat, perquè Sergi Roberto per mi avui ha fet un partidàs també.
És veritat. Ja,
és veritat que l'han ajudat, eh?
Jordi Alba també ha estat molt
també responsable. Bé, és que Jordi Alba... La notícia de Jordi Alba és el dia que no està bé, realment.
És veritat, sí, sí.
No sé, avui deixa'm que em deixi portar una mica per les emocions, he acabat patint tant que no sóc capaç de posar gaires peròs.
M'encanta, saps que ho he reclamat i crec que avui és un dia que ens ho podem permetre i que més el Barça s'ha
fet. Que consti que jo sóc dels culers pijos, eh? Però...
No, apitxats. Hosti, que Màrius Serra ens ha dit...
Crec que dilluns trucaré al Màrius Serra i li...
El Màrius ens ha dit apitxats. A partir d'ara, que m'agrada molt, sí? El concepte, li direm culer apitxat, Jordi.
Sí, vols dir?
Sí, va, sí.
Si ho diu el Màrius Serra, sí, i ho dius tu, doncs...
Endavant, culer apitxat. La TDT o a filla.
Molt bé, doncs...
Escolta'm, doncs a disfrutar-ho.
Sí,
sí. Que això no passa cada setmana.
Avui toca això. I escolta, Messi de vacances fins al Lió... I Piqué, si això que tenia la cuixa al final d'això, també.
Bona notícia, ara et diré per acabar. Messi està més pendent de la ferida a la boca que de les molèsties musculars. O sigui que pot ser que les tingui controlades.
Home, no m'estranya, ja no m'estranya, perquè Mike Ramos, quan treu els colzes...
Bona nit, Jordi.
Bona nit.